93-409-2770. Podeu trucar de 8 del matí a 6 de la tarda. Si en aquell moment no hi és la Mercè, de seguida els hi passaran, però hi és pràcticament totes les hores.
Exacte, ara aquests dies sí, totes les hores.
Sí, i almenys hi és disponible. I també hi ha l'adreça electrònica lanit@radioestel.cat o catalunyacristiana.cat.
Ah, exacte, exacte.
Moltes gràcies, Mercè, gràcies Papiol, a omplir la Llotja de Mar.
A omplir la Llotja i sobretot Santa Maria, que em faria molta il·lusió veure'l ben plena.
Sí, perquè és un espai ben gran i el cor vivatge ho agrairà i, evidentment, els nostres mitjans encara més.
Encara més.
Gràcies, vinga. Mercè, bona preparació. Aquí a disposar, com sempre, amb els micròfons oberts per als testimonis d'aquesta nit tan especial com cada any per a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Amb l'ajuda dels oients, els amics, les autoritats, tots els que puguin col·laborar, doncs tirem molt bé la resta de l'any. És important,
és
aquesta
important,
ajuda.
És important, aquesta ajuda.
Gràcies.
Bé, gràcies a tu,
bona tarda.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
8:15, salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so i avui del Ferran Capdevila a la redacció i la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Continua endavant un procés que és una realitat política molt present arreu d'Europa. Ens referim a la fragmentació política i al creixement de populismes i, en alguns casos, extremismes als grans països europeus. Per exemple, al Regne Unit, Jeremy Corbyn ha donat un gir a l'esquerra al laborisme, cosa que sembla que afavorirà electoralment la conservadora primera ministra Theresa May i també segurament estimularà un escenari poc habitual en aquest país, al Regne Unit, i és la reducció del bipartidisme fruit del sistema majoritari. A França, un altre exemple ben recent, s'ha trencat el tradicional bipartidisme amb minories residuals de cara a les legislatives, amb la força del nou moviment En Marxa, del flamant president Emmanuel Macron, amb l'enfonsament del Partit Socialista i el creixement tant de la nova esquerra radical com de la ultradreta de Marine Le Pen. És notícia aquesta setmana la formació d'un nou govern francès on hi ha cabut gairebé tothom, la dreta i l'esquerra. A Itàlia, a més, les enquestes donen guanyador al moviment 5 estrelles, similar a Podem a la italiana. I a Espanya tenim aquí a les portes, aquest cap de setmana, les primàries socialistes, que marcaran una evolució també en el mapa polític. Si el PSOE no perd més força, segurament el bipartidisme amb el PP es recuperarà una mica. Segons qui guanyi, la secretaria general dels socialistes espanyols, segurament o bé Pedro Sánchez o bé Susana Díaz, el gir pot ser interessant per veure en quina posició i en quin cos electoral se situa el socialisme espanyol. Panorama amb aquests i altres exemples ben interessant a l'Europa del present i del futur. És per això que ens preguntem si aquesta creixent fragmentació política de molts països pot ser positiva per a la democràcia o negativa. Us fem una pregunta, com cada dia, des de les 8 del matí, a través del nostre web radioestel.cat, podeu respondre a aquesta qüestió. La creixent fragmentació de la política en molts països és bona per a Europa? Podeu respondre entre tres opcions. La primera, sí, reflecteix millor la pluralitat i enforteix la democràcia. La segona, no, perquè s'alimenta d'extremismes i populismes. I la tercera, sí, sempre que vagi acompanyada de diàleg i consens pel bé comú. Teniu la possibilitat de decantar-vos per una d'aquestes tres opcions a la pregunta del dia a radioestel.cat o bé d'enviar-nos els vostres comentaris directes. Hi ha temps per votar. Us recomanem que ho feu ara durant el programa, fins a les 8 del vespre, però teniu temps, com que és divendres avui, durant tot el cap de setmana, fins dilluns a les 8 del matí. I compartim avui conversa amb el periodista Oriol Domingo. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
També és amb nosaltres Teresa Carreras, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Bona tarda.
En plural, moltes carreres.
Bona carreres, tarda. Sí. I bé, ara estem esperant que s'incorpori el també periodista Salvador Aragonès. Avui és un col·loqui de periodistes, per tant segur que serà analític, interpretatiu i de reconeixement d'una realitat que coincidiran amb mi que va més, la fragmentació política. De vegades fragmentació li posem l'etiqueta negativista, però no necessàriament ha de ser negativa. El que sí que potser són negatius, pensem modestament des de Ràdio Estel, són els extremismes, els radicalismes d'una banda i de l'altra. Vostès què en pensen d'aquesta fragmentació? Com la veuen a Europa? Tenim l'exemple molt recent de França amb aquest govern a l'estil del govern de la Unió Europea, no? Amb socialistes i republicans, sí, de centre-dreta.
Jo m'agradaria anar potser, en lloc de començar en França, anar potser un pèl de més enrere i pensar i dir que aquí, si fent referència a les paraules que tu deies a la teva introducció, què ha passat? El que ha passat és que els partits, durant algunes dècades, s'han tancat amb ells mateixos. Estem fent política del segle XIX al segle XXI perquè els partits, les estructures de partits no han canviat, i en canvi el 15M va ser per mi una senyal d'alarma de dir, ei, els ciutadans també hi som i volem ser. I aleshores, jo penso que en aquests moments el que ha passat és que els partits continuen encara tancats en les seves diatribes, i el fet de l'elecció del secretari general del Partit Socialista Obrer com a secretari general en les primàries. Això em sembla un avenç, fer primàries per escollir algú.
Ja ho van fer l'any 2014, sí, que va guanyar però Pedro Sánchez, i ara ho tornen a fer.
Sí, però reprodueixen exactament els mateixos models de sempre. I, per tant, em sembla que el que allà on hauríem de situar el debat és si partits o si moviments, o si moviments i partits, i què han de fer aquests moviments o aquests partits. A mi em sembla que des que el neoliberalisme o el liberalisme es va instal·lar, el que s'han descuidat és de situar a la persona i els drets humans al centre del debat polític. I com que per mi és això el que falta, doncs jo el que penso és que una societat només amb partits no sobreviurà sanament, i una societat només amb moviments tampoc sobreviurà sanament. S'ha d'arribar a una
convivència, una coexistència.
Una convivència entre elles, situant el ciutadà i els drets humans en el centre del debat. Si no, em sembla difícil.
Jo, seguint la línia encetada per la Teresa, i això jo diria que és comú a França, a Espanya, a Catalunya, a Anglaterra, a Alemanya, a tot arreu, succeeix que es produeixen una sèrie d'esdeveniments, sorgeixen una sèrie de problemes, que les organitzacions polítiques són de tal magnitud i comuns arreu que...
Els problemes o les associacions?
Els problemes.
Els problemes, vale, eh? Sí.
Que les organitzacions polítiques són incapaces de donar-hi resposta, són organitzacions, són partits obsolets, I quins són aquests problemes? Que no és un problema, sinó que és un conjunt de problemes que es donen arreu. Des de la qüestió de la immigració explosiva que es produeix, dius, oh, aquest és un problema que potser s'ha donat amb més o menys intensitat sempre. Però està clar, si afegim això, si afegim el fracàs de com tractar aquesta qüestió per una entitat que donava tanta esperança com la Unió Europea, que es mostra incapaç de donar resposta amb això. El terrorisme en la versió actual dominada per el terrorisme islàmic, diria. No és que l'islamisme sigui terrorista, però hi ha un terrorisme islàmic, no?
O com a mínim d'inspiració islamista, d'una concepció.
La crisi econòmica
certament
mundial. La corrupció econòmica i política, però amb graus extraordinaris. La crisi ètica i de valors. La crisi de les organitzacions religioses, també, de les interreligioses. El fenomen de l'internet, diríem, no?, que crea una nova manera de relacionar-se.
De fer vincles a nivell social, no?
De fer vincles, i a més, té un altre aspecte que comunica, però alhora trenca el monopoli informatiu i d'opinió dels vells o dels històrics mitjans de comunicació. És tot aquest conglomerat de coses que es donen.
Oriol, però per mi això no és una cosa negativa.
No dic que sigui negatiu.
Està descrivint una mica la realitat.
No, és una realitat. És una realitat que es donen tots aquests fenòmens i potser altres que ara no...
Jo encara aniria una mica més cap allà, una mica més enllà.
I que els partits no saben, no donen resposta amb tot això.
Potser haurien de saber adaptar-se millor. Haurien de saber adaptar-se millor a la situació actual, als
partits. I llavors es dona aquesta fragmentació, aquests nous moviments...
Que immergeixen en la política i es converteixen en partits, com és el cas de Podem, per posar un exemple, no? I aquí podríem seguir.
A mi em sembla que...
Perdoni, volia anar més enllà, Teresa Carreras.
Volia anar una mica més enllà, perquè a mi em sembla que el dia que es van instal·lar la gran banca i les grans corporacions a la política mundial, que nosaltres ni ho percebíem en aquells moments, els 80, els 90, m'entens? Per mi, en aquest moment, va ser el moment en el qual, com deia ara molt bé l'Oriol Domingo, doncs els partits van mirar cap a un altre cantó. Van mirar cap a un altre cantó i què van fer? Es van enfortir. I ara per això tot fa pudor. Vas traient i obrint olles per aquí i per allà i tot fa pudor. Si en aquell moment realment s'hagués mirat, no sé si es podia fer, perquè jo ara ho dic amb un cert recul, entens? Per tant, que no sé si quan estàs vivint una cosa tens aquesta mirada.
Ara comencem a tenir perspectiva, exacte.
Exacte, això també és important assenyalar-ho.
Sí, sí, no és el mateix el que vivíem el 2011 amb aquelles concentracions del 15M.
No, i 2011 encara és aquí, fa 4
anys. Vostè va més enrere.
Jo vaig als 90, 2000,
per exemple, m'entens? Sí, sí, sí.
I per tant, no sé si tindríem aquesta perspectiva, però sí que els que es van aprofitar de tota una sèrie de situacions que no són bones, que són il·legals, que són, en fi, que no són bones, i que ara ens demostren el que ha passat, sí que aquesta gent ho sabia perfectament, perquè les lleis han canviat, però tampoc tant.
Deixa'm posar un exemple.
Sí,
segurament que ho explicaré.
No, enllaçant les coses que anem dient. Per una banda es produeix, com tu deies, una fragmentació. I això ho enllaçàvem amb un populisme que hi ha. Què és el populisme?
Però no és, tot és de dretes.
No. Hi ha un populisme. Sí. Aquest populisme, una característica seva és que recupera vells plantejaments que hi havia, per exemple, a Europa, nazisme, racisme, feixisme... Són coses que van sorgint, diríem, no?
I ho recuperen, tu creus?
Sorgeixen aquests moviments.
Però aquests moviments...
Què passa amb el Le Pen a França, per exemple? Què passa, per exemple, no?
Sí, de tota manera...
O què passa...
Però per això ja he dit que no tots els populismes són iguals.
O què passa, per exemple... El populisme...
Però quedi clar que no és ni nazisme ni feixisme el que està sortint ara. Ni Marine Le Pen és feixista...
No, però...
Ni tampoc el moviment Cinque Stelle d'Itàlia, o Podem aquí.
Però una característica que penso jo del populisme és la demagògia en els plantejaments i és també la manca de democràcia, diríem. Deixa'm posar un exemple.
Sí.
De fragmentació, de populisme, de demagògia, etc. L'altre dia ho sentia, no sé qui era més o de ràdio, no sé si era aquí o on era, el Nou Barris, hi ha un problema de mesquita. I la gent de per allà vol que una mesquita que s'està parlant de fer-la en un lloc determinat, volen que sigui més lluny.
Bé, més lluny d'un veïnat concret,
d'un veïnat,
no?
Concret. Bé, és una posició discutible, respectable, i això es pot defensar també d'una manera pues digna. Què ha passat, això? Què està passant? Que en aquest barri han observat que hi van gent de fora del barri, procedent de Vic, procedent de Badalona, gent de Plataforma per Catalunya.
I a manifestar-se contra la mesquita.
A manifestar-se, Espanya cristiana no musulmana, etc. És a dir que això també forma part...
Però això no
que...
ho podem aplicar
no, però això que són,
en general,
que... no.
sinó a la política en particular.
No, però...
Perquè tu també veus que quan és l'11 de setembre, els de la plataforma Societat Civil, no sé què...
Societat Civil Catalana, fan la contraprogramació al sobiranisme, com és lògic.
Sí.
Sí, no. Hi ha coses que sí que formen part, evidentment, de la diversitat i de la discrepància legítima.
Això no
legítima.
Ho dic perquè és un fenomen que es dona, que es dona arreu, que és global, però que a cada país té unes característiques especials.
Sí.
I podíem parlar d'Espanya, podíem parlar de Catalunya. Espanya, per exemple, Espanya-Catalunya, el Partit Comunista no és el Partit Comunista, Catalunya el suc no és el suc, Convergència no és Convergència.
En 40 anys han canviat les coses.
El PSC d'ara no és el PSC de fa 40 anys, encara que mantingui les sigles.
Potser l'únic que s'ha mantingut és el PSOE i el PSC, no?
I Esquerra Republicana.
I Esquerra Republicana, exacte. Els altres han anat canviant sigles.
El PP,
que era Aliança Popular, després Partit Popular.
O sigui que tot això en un període de 40 anys. Sembla molts anys, però que no són res.
No són tant. En la història no és res, efectivament. Bé, senyors, ara reprenem el fil del debat. Recordem, amics oients, que avui parlem de la fragmentació política en molts països d'Europa i us preguntem, la creixent fragmentació política de molts països és bona per a Europa? Podeu respondre sí, reflecteix millor la pluralitat i enforteix la democràcia, no perquè s'alimenta d'extremismes i populismes, o bé sí, sempre que vagi acompanyada de diàleg i consens pel bé comú. De moment guanya la primera opció, al voltant del 50% en aquests moments, però us animem, amics oients, a seguir votant. També recordem que ens acompanyen els periodistes Oriol Domingo, Teresa Carreras, i d'aquí a uns instants també s'incorporarà Salvador Aragonès. Bé, parlàvem de la realitat. Ha fet un diagnòstic abans Oriol Domingo, també completat per Teresa Carreras, sobre qüestions. Evidentment, no tot ho hem de veure negativament, però sí que de vegades parlem de realitats negatives, com és els alts índexs d'atur, la desigualtat, les males condicions en què venen amb alguns immigrants. Clar, tot ve de vegades de realitats negatives. I la corrupció de la vida política també provoca distanciament. I aquí potser tenim una miqueta la clau, no?, del distanciament que molts ciutadans noten del que és el sector dirigent, els polítics. Això provoca, doncs, que creixin peticions de llistes obertes, per exemple, o, o altres, per exemple, reformes.
Per exemple, el tema del... Hola, Salvador.
Sí, Salvador Aragonès s'incorpora. Gràcies per la presentació, Teresa Carreras.
Sí, que no
bona tarda.
Que no s'atreveixi.
Benvingut, com
sí.
està?
Doncs jo el que volia dir és que realment hem vist aquesta campanya del PSOE a les primàries. Això ha canviat alguna cosa? Perquè realment és cert, tu has fet una pregunta. La fragmentació, cap on ha d'anar? És més pluralitat? És més democràcia? Doncs sí, és més democràcia. Hauria de ser més democràcia. Però...
O com a mínim és una altra forma de democràcia. Sí, però tenim molts països on s'afavoreix, perdoni, gairebé el bipartidisme, la polarització. A França, al Regne Unit, s'afavoreix més que hi hagi pocs partits en els parlaments.
Aquí hem vist que no ha sigut positiu.
Potser no.
Des del meu punt de vista. Estem opinant.
Tots són oportunitats de millorar la qualitat democràtica, segurament.
Però per mi em sembla que si milloréssim la democràcia, la qualitat democràtica, realment espantaríem aquests partits d'extrema dreta, aquesta gent d'extrema dreta que, com deia l'Oriol al principi, doncs realment per ara sembla que s'estiguin fent els amos de la plaça. Vull dir que, en principi, jo penso que s'ha d'enfortir la democràcia i s'ha de posar els drets humans al centre del debat polític, i no han de existir només els partits polítics, sinó que han d'existir els moviments socials també. Europa és, per mi, l'exemple més clar.
Bé, senyor Aragonès, què pensa vostè de la creixent fragmentació? Hem dit abans l'exemple de França, a Itàlia, que pot haver-hi un terratrèmol polític en les properes eleccions, sobretot si guanya 5 estrelles o si els altres queden fragmentats. A Espanya ja sabem el que tenim.
Bueno, aquí jo diria no va de dretes i esquerres, sinó populisme i no populisme. No? O sigui, els populismes crec que no són bons per la democràcia, perquè ells no creuen en la democràcia.
Vostè creu que els populismes... I aquí quin exemple posaria? Podem, per exemple?
Podem, Le Pen... aquell holandès que ara no me'n recordo com se diu.
Wilders.
Que és d'extrema dreta.
Cinco estrelles, tots aquests moviments que, vull dir, bueno...
L'objectiu
no és... Sí, clar, es presentin eleccions, i crec que en democràcia s'ha d'acceptar tothom que es presenti les eleccions.
I si treuen diputats, sobretot.
El que passa és que és gent que, doncs, es veu l'enteniment de molts electors que creuen que ho fan fent polles i duros a quatre pessetes. Doncs, bueno, si partim d'aquesta base, llavors ho tenim malament, no? Ho tenim malament perquè els populismes, vull dir, podran... De totes maneres, veiem, ni a Holanda, ni, de moment, a Espanya, ni a França, ni en altres llocs, jo crec que tampoc no han triomfat. Vull dir que, per tant, no crec que en aquests moments sigui per espantar-se.
Parles dels moviments.
No, els populismes.
Dels populismes.
Llavors, què passa? Que si aquí, diríem, han triomfat unes determinades opcions, però, cuidado, aquestes opcions són reformistes d'Europa, No són opcions, diríem, d'aquelles que dius, oh, mira, que tot continuï com està. No. Volen reformar Europa, Macron vol reformar Europa, la May, l'anglesa, tant li agrada Europa que...
Sí, diríem, està administrant la sortida d'Europa.
Serenat. Vull dir, va, jo crec que totes aquestes coses són importants a tenir-los en compte. Ara, quin serà el futur d'Europa? Aquest és el problema que tenim davant, no? I els populismes neixen, doncs, com a conseqüència, jo crec, de la globalització econòmica, no? Llavors, la gent veu que això de la globalització és molt complicat fer-ho. I per què? Doncs la globalització econòmica no ha vingut acompanyada d'una... anava a dir globalització política, no és la paraula, sinó d'un encaix polític d'aquesta globalització. O sigui, ha vingut la globalització econòmica, però políticament no ha tingut una resposta. I això ha generat els populismes.
Clar, jo crec que amb això tots tres estem d'acord.
Jo abans deia
un
parell de coses, una relacionada amb el que acabes de dir, i una sobre una pregunta que feies del PSOE. Sobre el que acabes de dir, no és... abans que vinguessis, jo parlava de la quantitat de problemes que s'han plantejat arreu del món alhora i d'una gran magnitud. La qüestió econòmica, per exemple. Però també hi ha la corrupció a tants llocs del món, la corrupció econòmica i política, o bé, per exemple, la immigració o el terrorisme islàmic. Repeteixo, islam no és terrorisme, però hi ha un terrorisme islàmic. O bé, per exemple, tot el món d'internet, no? amb els aspectes positius de comunicació, el fet de que trenca el monopoli informatiu i comunicatiu dels grans diaris, etc. És a dir, és tot això el que està... el que no només és la qüestió econòmica, sinó que és tot això el que està sobre la taula i que potser els partits o les organitzacions clàssiques, no potser sense potser, no donen resposta adequada. I en quant a la pregunta que feies, una pregunta que feies, sí, la Teresa, sobre, era sobre el PSOE, jo penso que el PSOE està desaprofitant una gran oportunitat. El PSOE, que amb l'invent... no l'invent, amb les eleccions...
l'instrument de les primàries.
Que si hagués...
molt bé,
si,
la puntualització.
Que si anés bé, està molt bé, però ho estan desaprofitant. Sí. Perquè no sé què us sembla, però jo sentint...
jo te n'has escoltat avui ahir.
Sentint els tres i seguint-lo...
el debat de dilluns, per exemple.
És d'una pobresa intel·lectual i política... vaja, que jo no
un contra l'altre, aquest és el problema. Bueno, un contra l'altre, això no ensenya ningú.
Un nivell molt baix, eh?
Sí, ara parlarem breument del PSOE, però no sé si volia fer alguna contrarèplica, senyora Agonès.
Jo el que diria és que la globalització econòmica ja hi som. El problema és que això no té, no té una concreció política. O sigui, políticament, els països no saben què fer, en aquests moments, i sobretot a Europa. I en aquests moments, doncs, bueno, estem aquí, en aquest ball...
Home, deixa'm dir una cosa a mi per matitzar això, que sense que serveixi de precedent i sense dir que ja anem pel bon camí, no, perquè és una cosa encara molt lleu, el darrer Eurobaròmetre ja donava uns índexs de gent pro-europea millor. A l'Eurobaròmetre, em direu, pot ser trucat perquè és una cosa, és una cosa feta per les institucions, d'acord?
No, bueno, no,
d'acord,
no, no,
però jo crec que no és, que no ho és, no, però en canvi estan sorgint a Londres, estan sorgint a Polònia, estan sorgint moviments de base que es van manifestant regularment que indiquen una certa tendència, és només una indicació a que hi ha gent més jove que vol treballar per Europa i per l'Europa política que volem i per l'Europa social, entens? I realment s'ha de carregar, amb el bon sentit de la paraula, el que tenim aquí, perquè jo, per exemple, llegia l'altre dia unes declaracions del meu bon amic Jaume Duc, a La Vanguardia, i ell diu, ara és el moment del ciutadà. Vale, estic d'acord. Europa és el moment del ciutadà. Des d'aquí a Barcelona, com vaig dir en un programa, la xarxa d'entitats europeistes de Catalunya, també ens estem armant per donar respostes socials al projecte europeu. L'Associació de Periodistes Europeus és una d'elles. Però, realment, les institucions europees no donen camins nous perquè el ciutadà s'hi posi a dintre. Aleshores, jo estic d'acord que el Jaume, perquè el conec i sé que ell té aquesta manera de pensar, doncs estic molt contenta que ho digui, però s'han de donar instruments, perquè per ara són els estats i els partits del segle XIX que estan fent l'Europa.
I una pregunta molt directa. El que passi diumenge a les primàries del PSOE, si guanya Susana Díaz, si guanya Pedro Sánchez, posem aquests dos perquè són els que tenen realment més opcions de guanyar, això marcarà la situació de l'escenari polític a Espanya? És a dir, si guanya un, pot tornar una mica al bipartidisme? Alguns diuen, alguns analistes, home, diuen que Susana Díaz pot ressuscitar una mica més
el PSOE. Sí, el que passi, com a mínim, home, tindrà repercussions primer internes en el PSOE.
Això està clar.
Que no sé, sigui quin sigui el resultat, si
com es tornarà a cohesionar, no?
Si la cohesió interna, tal com han anat les coses, des de fa mesos, no des d'ara, sí, i tal com estan anant, no sé si quedarà resolt. Em sembla que no quedarà resolt.
M'agrada veure què faran dilluns.
El problema de cohesió del PSOE, no? Internament. Mm. I això, cara a l'exterior, és a dir, cara a l'acció política, cara en relació al govern espanyol, les qüestions nacionals, etc.
Futures convocatòries electorals, també, no?
Jo contestaré més breu. No. Per mi no tindrà aquesta validesa que tu preguntes, Ignasi, sinó que serà la lluita d'un contra l'altre. Haurà guanyat un i no un altre, però no haurà guanyat el socialisme.
I no hi haurà influència directa a curt termini en
l'escenari. Aquesta és la meva idea.
Sí, 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 molt bé. Senyor Aragonès?
Ara, jo penso que sí.
Sí, que hi haurà.
Tindrà una influència directa a Espanya, a Catalunya i a tot arreu.
Vostè creu que si guanya Susana Díaz hi haurà un nou aire, per exemple?
És que vull dir, no és el mateix que guanyi la Susana Díaz que guanyi el Pedro Sánchez.
No? Sí, per mi no,
Són diferents.
No és el mateix. De totes maneres, diríem, doncs guanyi qui guanyi, crec que el socialisme està partit. Per tant,
això és evident.
És evident, i no crec que això s'ajunti perquè surti un líder ara carismàtic, perquè no n'hi ha, cap dels tres són carismàtics. I llavors, home, si surt el Pedro Sánchez, jo sí que he de dir que, bueno, pues, va al revés de la història, perquè la història diu, com ha demostrat a França, que Macron ha sortit del Partit Socialista, ha muntat un centrisme, i és el que guanya en aquests moments a França. Alemanya ja es veu que tampoc les coses per la socialdemocràcia van bé, sinó que per la Merkel van millor, i bueno, a Anglaterra sembla ser que els conservadors van viento en popa, però ja ho veurem això, però bueno, de moment. I després, doncs, vull dir, no sé, crec que l'impuls, bueno, hi ha Holanda, les eleccions que es van fer recentment, crec que l'impuls que hi ha és una tendència cap a un centralisme de dretes. Aquesta és la tendència, que almenys que hi ha a Europa. I llavors, doncs, diríem, si surt el Pedro Sánchez, doncs, bueno, miri, vostè va contra el rellotge de la història, que em sembla molt bé, vull dir, però, bueno, però miri què ha passat amb el senyor Ramon.
Sí. Ja veurem Jeremy Corbyn.
Ja veurem Jeremy Corbyn, també. Sí. Ja ha tingut un 6% dels vots.
A les presidencials.
Quan era un partit tradicional del segle passat, com deia.
Però, que passava la segona volta gairebé sense.
De tota manera, Salvador, potser el Pedro Sánchez, la història no va pels seus plantejaments, el futur no va pels seus plantejaments, però home, es pot dubtar que el futur hagi d'anar pels camins de la Susana, de la presidenta d'Andalusia.
És que jo crec que no va per cap dels dos.
Aquí està la cosa.
Sortirà un tercer.
No, és que la Susana Díaz és...
El socialisme l'ha anat desfent.
És com el que ha guanyat a França. Escolta'm, és que l'ascens realment hi està amb el suport del Felipe González i del Guerra i d'aquells fantasmes.
Si en altres èpoques arrasaria, perquè amb el suport de Felipe González, de Zapatero i de la vella guàrdia socialista.
Però ja està clar que això no vesteix del tot.
No, està clar. I Pedro Sánchez té molta popularitat interna. Passi el que passi, està clar que la té. No sabem si
ho
guanyarà.
Jo volia dir una cosa en relació amb el que ha dit el Salvador, que la meva àvia deia mal de muchos, consuelo de todos. I llavors jo sí que amb això no hi estaria d'acord. És a dir, és veritat que el món va cap a aquest centralisme de dretes. És una llàstima les xifres que està donant el senyor Schulz, que el van posar com la gran esperança per una mica contrarrestar el pes de la senyora Merkel, i per ara no dona bons resultats. Però, per mi, s'ha d'anar a realment trobar mecanismes per transformar Europa. No podem,
evidentment.
No podem
evidentment.
Deixar...
I crec que no serà, diríem, ni la dreta clàssica ni l'esquerra clàssica les que transformaran Europa, sinó precisament les noves figures que estan sortint ara, com per exemple el Macron. Jo crec molt en aquest senyor que pot ser un bon reformista d'Europa, tot sempre que la Merkel sigui una persona més realista i especialment en els continguts econòmics del seu ministre d'Economia, que ha sigut dolent per Europa.
Merkel, i veurem si guanya al setembre, que si guanyés doncs tindríem aquest eix franco-alemany amb Merkel, una vella política...
Bueno, Merkel cohabitant, o sigui, fer un govern de concentració amb la socialdemocràcia.
Que segurament no l'haurà de tornar a fer.
Ha de reconèixer abans que s'ha equivocat amb el retalletant.
Segurament, sí, sí, ho haurà de fer. Bé, senyors, no hi ha temps per més. Ens queda recordar que la vida política està sacsejada, que avui el govern espanyol ha ofert a Carles Puigdemont presentar la proposta de referèndum al Congrés.
Curiós.
Tot dibuixa una fragmentació, com la moció de censura que vol presentar Podem, que també escenificarà aquest escenari, valgui la redundància, escenari fragmentat. Senyors, ho deixem. Gràcies, Oriol Domingo, Teresa Carreras i Salvador Aragonès. Bon cap de setmana. Fins la propera.
Bon cap de setmana.
Adéu-siau.
Veure el dilluns pel PSOE,
sí,
què serà?
En parlarem aquí al Mirador. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu-siau.